Què tal, com esteu? Benvinguts al segon programa de la segona edició de Vine a la Festa, el programa de les festes majors de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Nosaltres som en Marc Paredes
i l'Enric Vidal.
I durant tot l'estiu, cada divendres a 2:15 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda, des d'aquí a Canal 20 Ràdio L'Èrdola, els comentarem el més destacat de les festes majors d'aquestes tres comarques.
Després d'haver comentat la setmana passada l'estat actual del món casteller, avui toca parlar d'un altre àmbit de la cultura popular que ha quedat molt afectat per la crisi de la Covid-19, el món de la pirotècnia.
Així és, avui parlarem amb el comercial de la pirotècnia Igual, on sabrem com es prepara un castell de focs d'artifici, algunes curiositats, la seva situació actual i moltes coses més. Entre d'altres, també comentarem els actes de la festa major de la Granada.
Els caps de setmana, vine a la festa a Canal 20 Ràdio. Vine a la festa, la festa major de la setmana.
I abans de passar de parlar del món de la pirotècnia, anem a repassar els actes de la festa major de la Granada, que és una de les úniques festes majors que es realitzen durant aquest principi de juliol, respectant, evidentment, les mesures de seguretat.
Doncs així és, passem a comentar els actes d'aquesta festa major de la Granada, que començarà divendres 10 de juliol a 2:15 del vespre amb el pregó de la festa major que realitzarà en Josep Vives a l'esplanada del Centre Cívic. Seguidament d'aquest pregó es farà el cinema a la fresca.
El segon dia de festa major, el dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia, es realitzarà el repic de campanes i també es farà la tornada d'inici de festa major a la plaça de l'Església. A 7:45 del vespre, al celler cooperatiu, es farà un tast de vi solidari i a les 11 de la nit, els Diables de la Granada realitzaran un espectacle de foc. Seguidament, es realitzaran els versots d'aquests Diables i en acabar hi haurà un concert a càrrec de Home Friki Rock Band.
I el diumenge, dia 12, l'últim dia de festa major, es realitzarà a les 10 del matí la missa solemne en honor a Sant Cristòfol, recordem que és el patró d'aquesta població. Tot seguit, es realitzarà la tradicional benedicció als vehicles a la plaça de Sant Joan i l'exhibició de les figures del seguici a l'esplanada del Centre Cívic. Per acabar aquest matí de diumenge, celebrarà el vermut diabòlic i el ball de gralles a la mateixa esplanada del Centre Cívic. Aquest acte substitueix el tradicional Correbars.
Pel que fa a la tarda vespre d'aquest diumenge, al Centre Cívic hi haurà animació infantil a 2:45 de la tarda i, seguidament, al mateix Centre Cívic, l'Escola de Música de l'Alt Penedès oferirà un concert de final de curs. Al vespre, al celler cooperatiu es farà el segon tast de vi solidari i, arribada la nit, al Centre Cívic, el conegut humorista Quim Mas Ferrer oferirà el seu espectacle Bona Gent. En acabar, es dispararà el castell de focs d'artifici que posarà punt i final a aquesta Festa Major de la Granada 2020. Recordeu que si voleu consultar més informació d'aquesta Festa Major de la Granada podeu consultar la seva pàgina web o seguir les seves xarxes socials.
Vine a la festa amb Enric Vidal i Marc Paredes. Vine a la festa, l'entrevista.
I ara, després d'haver repassat aquest programa d'actes de la Festa Major de la Granada d'enguany, passem a la primera entrevista del programa d'avui, on parlem amb l'Adrià Galimany, tècnic de comunicació de l'Ajuntament de la Granada.
Benvingut, Adrià.
Hola, molt bon dia.
Bé, comencem amb una pregunta que nosaltres tenim molta curiositat de saber, perquè la Granada és un dels pocs municipis que ha tirat endavant la Festa Major d'enguany. Hi ha molts municipis que o no l'han fet o no l'ha organitzat ja. Hi ha algun motiu en concret perquè la Granada hagi tirat endavant aquesta Festa Major?
Bé, bàsicament el que ha passat és que la Festa Major és un dels principals actes de la Granada i al final la cultura sempre és un bé de primera necessitat i creiem que si teníem la mínima possibilitat de fer-la, encara que fos en petit format i adaptada a aquesta nova situació, doncs creiem que l'havíem de tirar endavant.
Us ha costat organitzar-la aquest any més que els altres anys? Perquè si la situació és més complicada, us ha costat més que els altres anys?
Bé, bàsicament amb el que ens hem trobat és que la festa major, encara que siguem un poble petit, és una festa major que mou molta gent, que ens ve molta gent de la comarca i que ja de per si normalment porta forces mesos de preparar-la. Llavors, amb el que ens vam trobar principalment va ser que la vam començar a preparar i llavors va arribar tot lo de l'epidèmia del Covid i bàsicament a partir de llavors va ser incertesa. Incertesa de si la podríem tirar endavant, si no es podria tirar endavant, de ni el cas que es pogués fer, què es podria fer. Llavors, bàsicament el que va ser van ser uns mesos de març, abril, en els quals no teníem clar què es podria fer. I llavors, a partir del maig, quan es va obrir aquesta finestra d'oportunitat en la qual doncs, vam veure que es podria fer una festa major adaptada, llavors ens vam reunir amb totes les entitats, que són el veritable motor d'aquesta festa, i vam decidir així una miqueta quins són els actes que es podria fer, quins no, quins es podrien adaptar, i a partir d'això és el que arribarà aquest cap de setmana.
Espereu que vingui gent de fora del municipi o voleu que sigui una festa major de caire més reduït i més integrada al poble, és a dir, que hi participi més gent del poble que no pas de fora?
L'objectiu d'aquesta festa és que sigui una festa, feta per la gent del poble i per a la gent del poble. El nostre objectiu bàsicament ha estat que en tots els actes que es facin tingui preferència en tot moment la gent de la Granada. Primer per una qüestió de seguretat, per evitar aglomeracions, perquè serà la festa major de la Granada, és una festa en la qual ve molta gent de fora, com us comentava abans. Llavors el que ja ens vam plantejar des d'un principi seria fer-ho tot en un espai que fos d'aforament limitat, per tal d'habilitar qualsevol aglomeració. I això, en tots els actes en els quals es requereix entrada prèvia o comprar entrada o el que sigui, doncs en tots hem donat preferència amb la gent de la Granada. A partir d'aquí, si ve gent de fora, doncs clar, serà en el benentès que s'hauran d'adaptar amb aquesta situació, però és una festa pensada bàsicament per la gent de la Granada i feta per la gent de la Granada.
Tot i això, hem vist que heu tirat endavant un bon programa d'actes, una bona festa major, i que per tant l'heu treballada bé. I una pregunta ja més personal, potser. Ens podries dir qui és el pregoner d'enguany i el perquè d'aquesta elecció?
El pregoner d'enguany és el Josep Vives i Bas, que bé, per la gent de la Granada pràcticament tothom el coneix perquè bàsicament ha portat la botiga de queviures vives, que és el que tothom aquí coneix com l'Estanc, durant molts i molts anys. I a més enguany aquesta botiga, aquest establiment celebra el seu centenari i hem cregut que és un bon motiu pel qual ell, una persona molt coneguda, doncs, sigui el pregoner de la festa, i esperem que, bueno, estem segurs que li ha fet molta il·lusió i esperem sentir el seu pregó divendres.
Els actes, hi ha hagut alguns actes que heu hagut de reubicar també en un altre lloc, o tots es fan al mateix lloc que es feien l'any passat?
No, bàsicament una de les coses noves en aquesta festa, per tal d'adaptar-ho a aquesta nova situació, el que hem fet ha estat concentrar la immensa majoria dels actes que fem tots en un recinte que és dels voltants del centre cívic, que per la seva situació doncs, hem cregut que és el més idoni, perquè és un espai que és obert, completament obert, i bé, doncs el que farem en aquest recinte serà delimitar tot el que és un contorn, per tal de poder controlar l'aforament. Serà un recinte en el qual hi haurà cadires separades amb la corresponent distància de seguretat, que es desinfectarà cada dia, i d'aquesta manera és això que comentava, doncs podem tenir un control més gran de tot l'aforament, de tota la festa, i clar, això ha fet que actes que es feien en altres indrets doncs s'han hagut de desplaçar, o actes com la Cercavila o d'aquest estil doncs s'han hagut de readaptar amb aquest nou format de la festa.
Molt bé, i per acabar, podem veure el programa d'actes que en Quim Masferrer, que és un humorista molt conegut, realitzarà l'espectacle Bona gent al centre cívic. I estem parlant d'una actuació a l'aire lliure, amb accés limitat, com el seu espectacle, com es feia fins fa poc, o serà aquest espectacle reinventat, anomenat Moltes gràcies, que aquest que el Quim va tombant amb una furgoneta a escenari passejant pel poble? Com serà?
No, l'espectacle serà allà al centre cívic, també en aquest espai que et comentava, que hi haurà un escenari i la gent estarà asseguda. I comentar-te que també que el preu d'aquest espectacle, tant d'aquest espectacle com dels tas de vins que es faran durant aquesta festa, aniran destinats íntegrament a Càritas de la Granada, que creiem que era un bon moment per engegar aquest tipus d'espectacles solidaris, perquè sabem que hi ha gent que ho ha passat malament i creiem que amb aquest nou format d'actes doncs podem donar un cop de mà amb tot el que és la gent del poble que ho ha passat pitjor aquests dies i que ho passa pitjor en general, i que doncs tothom que vingui a veure aquest espectacle de Quim Masferrer que em comentaves doncs donarà un copet de mà amb tota aquesta gent.
Molt bé, sempre es va col·laborar amb bones causes i més doncs, si la gent ja hi col·labora, és un acte de la Festa Major. Doncs moltes gràcies, Adrià, per haver contestat aquestes preguntes de la Festa Major de la Granada, i esperem doncs, que la visqueu molt i que passeu una molt bona Festa Major de la Granada d'aquest 2020, tot i les circumstàncies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Vine a la festa amb Enric Vidal i Marc Paredes.
Canviem completament de tema i deixem de banda la Festa Major de la Granada, ja que passem a parlar d'un altre àmbit que ha quedat també molt tocat, afectat per la Covid-19.
Així és, Marc, avui comentarem l'estat del món de la pirotècnia, que com deies és un dels àmbits de la cultura popular que ha quedat bastant afectat. Per això parlem amb en Marc Igual, comercial de la pirotècnia Igual, que ens explicarà diversos aspectes i curiositats d'aquest món tan apassionant i interessant. Benvingut, Marc.
Benvingut.
Hola, bon dia.
Per començar, quants anys porta ja funcionant aquesta empresa amb el món de la pirotècnia?
Doncs nosaltres vam començar ja fa molts anys, exactament el 1880, a Barcelona, amb un petit taller. Després vam tindre un altre amb una altra ubicació a Barcelona. I després l'any 1961 ja vam fundar, ja vam comprar els terrenys i Canyelles i vam fer la fàbrica actual que tenim aquí.
És a dir, que la pirotècnia no està sempre ubicada a Canyelles, sinó que va canviar.
Sí, exacte. Nosaltres, degut a la forta demanda que vam començar a tindre de fabricació, ja ens no podíem, diguéssim, fabricar el centre de Barcelona, com és lògic, explosius, i llavors ens van venir aquí Canyelles.
Pel cognom podem deduir que ets membre de la família Igual i que, per tant, tens una vinculació directa. I així, doncs, quantes generacions familiars hi ha hagut fins ara? Tu a quina generació pertanys?
Sí, jo sóc la quarta generació, jo i el meu germà som la quarta generació de l'empresa, ja.
És a dir, que ve del besavi, aquesta empresa.
És a dir, sí, exacte.
Ja fa molts anys
de
que
fet,
va...
De fet, el meu besavi ja començava a treballar a València amb focs artificials. Però el que és l'empresa es va fundar a Barcelona.
Quants treballadors formeu ara mateix part d'aquesta empresa de la pirotècnia Igual?
Home, ara mateix, amb tot el grup, entre les fàbriques de Tarragona i jo, som a vora 70, entre 70 i 80. El que passa que ara, amb tota la situació que estem vivint, doncs, estem dins un ERTE i esperem que es vagi solucionant tot el problema aquest.
Aquests treballadors, quins rols tenen dintre la pirotècnia? Ens podries explicar quins rols tenen els empresaris i treballadors dintre de la pirotècnia Igual?
Mira, dins de la nostra empresa, diguéssim, hi ha tres branques, ¿vale? El que és el departament d'espectacles, que és el que m'encarrego jo. Després hi ha el departament de producció, que nosaltres fem producció de material a mida, diguéssim, per altres clients, per altres empreses de pirotècnia. I després hi ha l'altra rama, que és tot el producte infantil. Això ho importem i després es fa tota la venda de Sant Joan, Cap d'Any i tot això.
En aquests moments, com us està afectant la crisi provocada per la Covid-19? Sabem que us està afectant, però principalment, què podríeu dir que us ha afectat tant amb aquesta crisi?
Pues nosaltres ens ha afectat el... Jo calculo el 85-90%, perquè nosaltres teníem previst ara, per exemple, espectacles a Bahrein amb la Fórmula 1, a Qatar amb la MotoGP, teníem espectacles a Colòmbia, teníem espectacles també a Qatar, a part de la MotoGP teníem 9 piromusicals, i bueno, tot això ho teníem previst pel març, abril, maig, i es va caure tot.
Quin factor destacaries respecte a les altres empreses? És a dir, quin factor es fa destacar com a pirotècnia respecte a les altres?
Home, nosaltres tenim l'avantatge que som fabricants. I som fabricants des de fa molts anys i tenim una experiència que nosaltres, per exemple, un client molt, molt potencial que tenim és un francès que fa, per exemple, el Burj Khalifa, fa la Torre Eiffel, i clar, ell ens diu, mira, jo vull un coet que pugi tants metres, faci aquest color i la durada de l'efecte sigui així. I nosaltres tenim el gran avantatge que ho podem fer a mida.
A més, teniu una llarga història, és a dir, que també doncs, destaqueu amb això, no?
Sí, exacte. I després també, per exemple, les típiques palmeres que veus al piro musical de la Marcel, Castell de Focs de Sitges, bueno, a tots els castells de focs d'aquí, diguéssim, Catalunya i arreu del món, aquestes palmes només les fem nosaltres des de tota la vida.
És a dir, podríeu destacar que sou fabricants de pirotècnia, diguéssim, és a dir, sou dels únics que d'aquesta zona fabriqueu pirotècnies, i això és destacable, evidentment.
Clar, moltes empreses que són, lògicament, són més petites, el que fan és importen tot el material i només es dediquen a fer espectacles més petits aquí al territori. Compren tot el gènere normalment a Xina i disparen el que compren. Nosaltres l'avantatge que tenim és que ens ho fabriquem nosaltres i ens ho disparem nosaltres.
Molt bé. Quins reconeixements heu obtingut fins ara des de la pirotècnia igual?
Home, nosaltres hem estat als campionats de pirotècnia de més nivell del món, com pot ser Montreal, Canes, i després Sant Sebastià, Blanes, Tarragona, tots aquests, un cop o altre, sempre els hem guanyat.
I quins llocs podríeu destacar de la vostra llarga trajectòria? Sabem que heu tombat per tot el món. Ens podries destacar alguns llocs on heu anat?
Home, per exemple, quan es van fer els Jocs Olímpics de Barcelona, la inauguració de l'Euro ho vam fer nosaltres. Després ara vam fer també el Mundial de Rússia, vam fer els Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio de Janeiro i el Fòrum de les Cultures a Barcelona.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Que una tomba per tot el món, Mundial de Futbol, Jocs Olímpics, tots els espectacles importants en el món de l'esport i en tots els àmbits, doncs hi heu anat. Sí, això és molt destacable, la veritat.
Sí, sí. I ara ens podries explicar una mica quin és el procés per realitzar un castell de focs o piromusical, perquè és molt maco quan ho veiem, però després porta una feinada també al darrere, no? Que això també s'ha de comentar.
Sí, la veritat que sí. Bueno, primer és negociar, diguéssim, amb el client el que vol, parlar amb ell el que volen, i a partir d'aquí, doncs, per exemple, si és un piromusical, el piromusical de la Mercè, diguéssim, que és el més emblemàtic que tenim aquí, el que fa l'Ajuntament, ells trien la música i ens la donen. I a partir d'aquí, nosaltres, des del Departament d'Espectacles, nosaltres dissenyem posem els coets a dins la música, diguéssim. I llavors, això ho passem a fabricació, i de fabricació se'n va cap a l'espectacle.
És a dir, que és una feinada.
Home, sí. No es fa en un dia, un piromusical de la Mercè.
I d'aquí a Catalunya, és a dir, ens centrem una mica més en el nostre territori, quin espectacle o quin castell de focs destacaries per part vostra, és a dir, dels que realitzeu vosaltres?
Home, jo per gust propi, per exemple, Sitges. Sitges té un... la sort que és l'escenari que té. Té l'església, té tot l'espigó, té el mar...
Sí.
I és un lloc maquíssim per fer un espectacle. I la veritat, s'ho estaven treballant des de l'Ajuntament i ja ho veig que té sempre. I després Barcelona també, perquè Barcelona tens tota l'Avinguda Maria Cristina, tens el Palau, tens els Fonts...
Sí, el piromusical de la Mercè.
Són els dos escenaris que m'agraden més.
I ara ens centrem també una mica més a Vilafranca, és a dir, els administradors de la Festa Major de Vilafranca sempre tenen com la condició de que cada any la tronada peti més fort, perquè no tampoc us encarregueu de fer piromusicals i castells de foc, sinó també feu altres espectacles com tronades. Com és el procés principalment de la tronada de la Festa Major de Vilafranca i com ho feu perquè cada any peti més fort, és a dir, per aconseguir aquest objectiu que els administradors normalment es marquen?
Bueno, al final són tot. És tot soroll, com sabeu, i xiulets, són trons, i tu els trons els pots carregar menys, i jugant una mica amb la fórmula que fas de l'explosiu, diguéssim, aconsegueixes que peti més fort o menys.
I quins altres tipus de tronades realitzeu també, a part de la de Vilafranca? O considereu que la de Vilafranca
bueno,
és l'única?
Bueno, a veure, la tronada de Vilafranca és la tronada de Vilafranca, vull dir.
Sí.
Però després també es fan moltes tronades aèries a altres pobles. Sobretot aquí a Catalunya, tronades com la de Vilafranca se'n fan molt poquetes. El que agrada molt aquí són tronades aèries, de trons aèris.
Sí. I de Catalunya quina destacaries, també? És a dir, com a expert en pirotècnia, també?
Bueno, jo crec que la més xula, més emblemàtica, sens dubte, és la de Vilafranca. I per nosaltres també, bueno, com estem aquí, és la que més, diguéssim, sentimentalment és la que ens agrada més.
Sí, i en la teva opinió com creus que es podria fer la tronada de la Festa Major de Vilafranca? Perquè l'altre dia va sortir la llum com un rumor, no?, de que enguany la Festa Major, doncs, en especial la tronada, es farien diferents en diferents barris també, és a dir, en comptes de fer una perquè hi hagi aglomeracions, doncs fer-ne potser 5 o 6 i repartides en llocs emblemàtics de la vila. En sabeu alguna cosa de com s'està gestionant i la comunicació entre administradors i ajuntament?
Bueno, de moment nosaltres encara no hem rebut cap notícia, però, sí. Però bueno, és una opció, la veritat. Tu pots realitzar, per exemple, aquesta, l'altre dia vam realitzar en un poble una tronada des de 5 punts del poble. El que passa que llavors sí que la fase aèria, la tronada. Sí, un altre concepte de tronada, sí, des de diversos punts. Perquè ho podies fer realment des de terra, però tindries que buscar places grans, com és la Rambla.
També hem vist des de la vostra pàgina web que també fabriqueu material pirotècnic per correfocs, és a dir, que també fabriqueu carretilles per tot tipus d'espectacles. També ens podries explicar com funciona aquesta fabricació d'aquests productes?
Sí, mira, nosaltres, bueno, fa molts, molts anys que fabriquem pels diables, i nosaltres tenim una fàbrica només centrada en el món dels diables i el bestiari. Aquesta fàbrica la tenim aquí a Vila-rodona. I amb aquella fàbrica només ens dediquem a fer tot el que és carretilles, sortidors, tot això, tot el que és pel bestiari i diables.
Molt bé, és a dir que també fabriqueu tot el tema de carretilles i també és important que també sí. Doncs, tingueu una fàbrica especial perquè doncs, sempre pot ser perillós aquesta fabricació.
Sí, i jo volia comentar també una cosa, no? Perquè normalment els trons estan dividits en colors també. Els colors tenen algun significat? O, bàsicament, perquè sí que hi ha empreses, no, que segons el color té una intensitat més potent que una altra. En aquest cas estem parlant del mateix o els colors són purament estètics i no té res a veure?
Bueno, nosaltres juguem, per exemple, quan dissenyes un piro musical, vale, per exemple, jo et parlo també com a dissenyador que soc d'espectacles, quan tens una música, per exemple, tranquil·la, vale? Ens agrada tirar, per exemple, palmeres d'aquelles que cauen cap a terra. O, si no, intermitents que també cauen cap a terra, que es veuen com més parats, més lents, més, diguéssim, més elegants. I després, doncs, per exemple, quan estàs fent el final d'un espectacle, busques colors molt més ràpids i que s'encenguin i s'apaguin i un darrere l'altre.
Perquè es vegi més lluït, també.
Exacte, no, perquè es vegi més rapidesa de foc. També. Perquè tu és una carcassa, una palmera, i va caient i dura estona. Sí. En canvi, una carcassa, per exemple, una carnia vermella, que li diem el color, s'encén al cel i dura molt poc. I llavors tu això et tires moltes de cop al final del castell de focs i es veu molta més intensitat de color.
Clar.
Parlant d'espectacles de piromusicals o de tronades, quant de temps podríeu arribar a trigar a muntar un espectacle d'aquesta... Sí, muntar aquest espectacle, que evidentment és molt complicat i evidentment és de gran magnitud, quan podríeu trigar a muntar-lo?
Com quin, perdona, quin espectacle m'has dit?
Per exemple, el piromusical de la Mercè, quan podríeu trigar a muntar-lo?
Bueno, el piromusical de la Mercè, des que es comença a dissenyar i després es fabrica aquí la fàbrica, pot passar 2 setmanes i després 2 dies, diguéssim, a puesto per muntar-ho tot.
Sí.
Però, per exemple, a Xile, per Cap d'Any, fem un espectacle que són 15 quilòmetres de foc, d'acord? ¿Vale? Són repartits en 22 punts amb plataformes dins el mar i amb platges i espigons. I aquí estem 3 setmanes muntant aquest espectacle.
És a dir, quants quilos de pirotècnia estaríem parlant? Perquè també un espectacle d'aquestes condicions, jo crec que és una quantitat també força.
A Xile amb aquest espectacle deus ser 20.000 quilos de polvo, tranquil·lament.
I ens podries explicar una mica les diferències entre les carretilles de nit i les de dia? Perquè potser la gent pensa que són les mateixes, no? Però si no anem malament, crec que hi ha 2 tipus diferents, és a dir, unes que es tiren pel matí perquè es vegin més, no? També, i unes de la nit que són també perquè llueixin. Ens podries explicar quin tipus, les diferències?
Al final, sí, al final el que busquem de dia més és buscar un color potent com pot ser un vermell, que a la punta de la carretilla surt un color vermell i després surten les espurnes blanques, però moltes colles el que busquen de dia és soroll. En soroll normalment estiguen sortidors roncadors o carretilles xiuladores.
Sí.
I, per exemple, la Festa Major de Canyelles, que podríem dir que és la vostra Festa Major, com hi col·laboreu? Quins actes hi realitzeu vosaltres en aquesta Festa Major de Canyelles?
Home, nosaltres fem el Castell de Focs de Canyelles cada any. va ser que, bueno, aquest any ja, ja es veurà si, si es podrà fer, si no encara, encara ho estan acabant des de l'Ajuntament de parlar.
És bastant complicat aquest any tot el tema de la pirotècnia i festes majors en general, la veritat.
Sí. I ja per acabar, ens podries destacar alguna curiositat o anècdota que us hagi succeït en algun muntatge o al llarg de la vostra trajectòria?
Hòstia, aquesta no, no la tenia preparada. Buah, ara no, no sé, ara mateix és que moltes, moltes, perquè sí. Al final també, doncs, per exemple, sí, mira, a Corea, això va ser a Corea fa un any i mig, o així. Estava muntant i feia un sol brutal, però espectacular. I de sobte va vindre un núvol i va començar a diluviar, a pedregar.
Ostres.
Vam tindre que tapar-ho tot amb plàstics i les pedres ens foradaven els plàstics. I no sabíem com protegir els coets. Vam tindre que començar a agafar les caixes, guardar-ho tot un altre cop, corrent. Bueno, va ser uns moments de, diguéssim, d'adrenalina brutals. Al final vam aconseguir que no es mullessin molts pocs coets i poder realitzar l'espectacle amb 100% de seguretat, perquè un coet mullat és, diguéssim, és perillós.
Clar, perquè ara que treus el tema, si es mulla un petard, és a dir, si es mulla tota la carcassa i això, en teoria, què hauria de passar? Podria fer mal o...?
El problema de diguéssim, una carcassa, el cul de la carcassa porta una càrrega d'elevació, vale? Que és el que fa pujar la carcassa. Què passa? Si es mulla aquesta càrrega, el foc passa per dins la càrrega i llavors se'n va cap a dins la carcassa. I mentre hi ha una metxeta que, diguéssim, que crema durant 3 o 4 segons, és el temps que li dona perquè pugi la carcassa.
Mm.
Què passaria? Que no s'encendria la càrrega d'elevació i només rebentaria el de dins.
Sí.
I llavors què passaria? Tots rebentaria els canyons, rebentaria les carcasses del costat i començaria a rebentar tot a terra.
Mm. I a quina temperatura podria, és a dir, explotar un petard? Perquè si un dia fa moltíssima calor i representa que, clar, amb la calor la pirotècnia i la pólvora perilla, en quina temperatura podria arribar a explotar? És a dir, per...
No, tindria que pujar molt la temperatura. Tu pots tenir un magatzemat al mig d'un container a 35 o 40 graus que no tindràs cap tipus de problema.
Doncs moltes gràcies, Marc, per aquesta... Doncs moltes gràcies, Marc, per aquesta entrevista. M'he après moltes coses sobre aquest món de la pirotècnia, coses molt interessants i que realment a vegades no es donen a conèixer i molta gent vol saber. Moltes gràcies per aquesta entrevista, realment ha sigut molt interessant.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I fins aquí la segona entrega de la segona edició de Vine a la Festa, el programa de les festes majors de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Nosaltres som l'Enric Vidal.
I el Marc Paredes.
I us acompanyarem durant tot l'estiu cada divendres a 2:15 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda per explicar-vos les festes majors d'aquestes tres comarques.
Ara sí, ens despedim fins a setmana vinent, on ens podeu tornar a escoltar amb la tercera entrega de Vine a la Festa. Que passeu una molt bona setmana.
Adéu-siau.